estan per sota del consum de lactis que recomanen els experts. Ah, i també per saludar Alberto Fernández i parlar amb ell de l'actualitat municipal a Barcelona. I encara ens quedaran uns minutets per regalar perfums, per regalar colònies. Què ens hi ha a l'espai de Josep Gamell i les seves notícies de color rosa? Per cert, que el programa el fan el Jorge Martínez, la Yolanda Canales, el Carles Osada i l'actualitat esportiva la porta José Luis Gil. I deixa'm que et recordi que ens escoltes, com sempre, a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra, les emissores analògiques. També estem a internet, cope.es/Barcelona. Tens una aplicació gratuïta per seguir-nos en directe a través dels telèfons mòbils i un Twitter, @elmaticope. Ara mateix t'expliquem, arriba l'actualitat, les notícies d'última hora. Hola, Yolanda Canales, bon dia. L'actualitat passa segurament perquè ha tornat el bon temps?
No ha tornat el bon temps. Ha estat una mica d'engany, una mica de treva que ens ha donat aquest matí. Continua, en tot cas, avui la inestabilitat amb més núvols i també amb pluja, especialment a la tarda. També poden haver encara cops forts de vent. Les temperatures, en canvi, sí que pugen una mica. Ara tenim 20 graus a Tarragona, Barcelona i a Girona, 17 a Lleida i 13 a Andorra la Vella. En el cas del trànsit, un camió avariat a l'AP7, a Creixell, en sentit nord, talla un carril, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest punt. I també recordem que s'ha cancel·lat el carril ràpid de la C58 entre Viladecavalls i Vacarisses, precisament per aquesta previsió de pluges. Els equips de rescat de Salvament Marítim i Bombers de la Generalitat busquen dues dones estrangeres de 33 i 36 anys que aquesta matinada s'han endinsat al mar, a la platja de Lloret de Mar, i ja no n'han sortit. Les tasques de recerca es duen a terme a la zona del monument de la dona marinera. L'alerta s'ha produït quan faltaven 5 minuts per 3 quarts de 5 de la matinada, quan un testimoni ha alertat la policia local que havia vist entrar aquestes dues dones al mar, molt alterat pel temporal de les últimes hores. De fet, els equips de rescat diuen que les noies van cometre una clara negligència. I a la crònica de successos us direm que els Mossos investiguen la troballa del cadàver d'un home al costat d'un taxi aquest matí a una carretera secundària a Cerdanyola del Vallès. La policia ha rebut l'avís a 9:45 d'aquest dijous que s'havia trobat un home mort a terra en aquesta carretera secundària al voltant d'un taxi buit. Per tant, l'home pot ser taxista, però clar, en aquests moments els Mossos d'Esquadra estan treballant per determinar també la seva identitat i les causes de la mort. Segons ens han explicat des de fons els Mossos d'Esquadra, l'home no presentava senyals evidents de violència.
Crònica negra. Gràcies, Yolanda. Fins d'aquí una estoneta. I ara, senyor Gil, bon dia.
Bon dia, Pepe.
Actualitat esportiva, després d'escoltar les 12 i alguns minuts, amb moltíssima atenció i moltíssima alegria, doncs, les paraules meravelloses que li han dedicat els companys de Madrid d'Esports a Cristiano Ronaldo, no cal que vostè torni a parlar del tema. Sí, sí, i tant, molt merescudes.
Els números tenen una cosa, i és que són irrefutables.
Sí.
Et pot agradar més o menys Cristiano Ronaldo, caure't millor o pitjor com a futbolista i com a persona, però els números són els números.
Les matemàtiques no fallen.
Tornem una mica a lo mateix. L'època de Cristiano Ronaldo no és la mateixa que la de Raúl, no és la mateixa que la de Di Stéfano, no és la mateixa que la de... Però bueno, insisteixo, hores d'ara ja, Cristiano Ronaldo...
Quants bolets porta?
354, no?
En quants anys?
En la meitat de temporades que Raúl.
Molt bé.
En la meitat... O sigui,
quants va marcar Messi l'any passat, en una temporada?
Ho ignoro ara mateix.
100. Gràcies, senyor Gil. Alguna cosa més?
No, és que no entenc aquesta bateria de preguntes...
No entenc aquesta batalla.
La intenció que hi ha al rerefons d'aquesta batalla de preguntes.
No, intenció, va.
Escolti, que torna a la Lliga, eh?
Sí?
Miri, ja sé per què riu vostè.
Què?
Perquè és molt probable que el Sevilla-Barça Claudio Bravo torni a estar sota els tres pals de la porteria
del Barça.
No, home,
a veure, Ter Stegen és un bon porter, però ha tingut unes errades importants. I, a veure, espera't que Claudio Bravo torni.
Primer ha de donar l'alta, efectivament.
I no tingui també problemes.
Però dels, sis futbolistes que estan ara mateix a la infermeria del Barça, el que més bé ho té per sortir de manera immediata és el porter xilè del Barça.
A vegades no sempre, quan un porter té una errada, no sempre és culpa del porter, no? A vegades també és culpa de la defensa, etcètera, de la manera de jugar...
Hi ha qui diu que el futbol és un joc d'errades, que els gols arriben per les errades que té l'equip que encaixa el gol. I les errades, la majoria de casos, acostumen a ser col·lectives.
Per això, efectivament.
Acostumen a ser col·lectives. I, qualsevol entrenador et diria que no, és que defienden tots, no? Des del número 11 fins al número 1. Bueno, doncs aquí estem. Escolti, que la prèvia del Sevilla-Barça i la prèvia de l'Espanyol Sporting de Gijón ocuparan bona part de l'edició d'avui d'Esports Cope, on en plana poliesportiva tindrem també doncs, les impressions del vestidor del Barça de bàsquet, que els dies 2 i 3 d'octubre ja afronta la Supercopa d'Espanya. Els 4 millors equips de la temporada que es donen cita a Màlaga per obrir de manera oficial la temporada de bàsquet a casa nostra. I en plana poliesportiva també una notícia, l'adeu al Barça 6 temporades després de Xerai Rutenka. Marxa a l'embol catarià, deixa el Barça d'embol després de 6 temporades defensant la samarreta blaugrana.
José Luis, moltes gràcies. Evidentment, ens agrada molt fer aquesta ironies.
Aquesta foto d'aquí sí que és una ironia.
Sí, ara la penjarem en el Twitter.
No!
Doncs felicitats a Cristiano Ronaldo. Vull dir, òbviament, marcar aquesta quantitat de gols, això no fa qualsevol futbolista.
Això sí, en un partit gris, avorrit, bueno, ensupit, sí, un mes del tema. Madrid sota la direcció de Rafael Benítez.
Gràcies, José Luis.
Adéu.
Ai, 32, vindràs, tornaràs?
Sí.
Vinga, ja no parlem de Cristiano, m'ho promets? Gràcies. Seguim. I ara què tal si mirem el Twitter @elmaticope? Recordeu que continua vigent la possibilitat de que guanyeu dues meravelloses invitacions per anar al Gran Teatre del Liceu a gaudir amb Verdi, amb Giuseppe Verdi, amb la seva òpera Nabucco. Invitacions pel 10 d'octubre, que és dissabte vinent a les 8 del vespre. Només heu d'entrar al Twitter del programa @elmaticope i escriure Nabucco Liceu, Nabucco Liceu o Liceu Nabucco, com vulgueu, d'acord? Doncs ara ja, després del Twitter, per cert, deixa'm que destaqui alguna tendència. Per exemple, jo destacaria per exemple una que recorda que avui és el dia internacional de les persones grans i hi ha frases realment maques. Per exemple, 1 d'octubre, un dia para concienciar sobre el paper essencial de los mayores, o també recordar que el dia internacional de les persones grans se celebra des de l'any 1990, des que ho va declarar d'aquesta manera l'1 d'octubre com dia internacional de la gent gran Nacions Unides.
Al matí, Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Porta pintats els cabells i els pantalons vermells, sempre amb les mans carregades d'anells. Du el dibuix d'un estel tatuat a la pell. Té clar què vol i què sent, sempre notant el rebuig de la gent. Busca el que no es pot fer bé i comprar-se amb diners.
Volem insistir en el Dia Internacional de la Gent Gran, però amb un tema molt, molt preocupant i ho ha destacat, ho ha posat sobre la taula Càritas, que diu que les entitats que treballen al costat de la gent més gran a Catalunya ha detectat que com a conseqüència d'aquesta crisi econòmica que no marxa s'està donant una vellesa prematura, sí, abans d'hora prematura, i cada vegada tenen aquestes entitats usuaris més joves al voltant de 65 anys. Ara mateix saludem el Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana. Salvador, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Als 65 anys actualment la gent no és encara gran, però resulta que, degut a la situació econòmica, la vellesa s'està avançant, no?
Sí, i això hi té a veure poder com han viscut els últims anys. Uh-huh. I els últims anys ha coincidit amb una crisi que ha afectat a les condicions de vida.
Uh-huh. Vosaltres ho esteu notant i molt a Càritas, no? I no només Càritas, sinó moltes entitats, però especialment vosaltres, no?
Sí, poder, perquè a Càritas el que fem és atendre les persones que estan en pitjor situació. Jo el que diria és que, en general, les entitats que tenen a persones amb més dificultats són les que ho estan notant.
Uh-huh. I esteu demanant de pas cada vegada que Càritas convoca una roda de premsa i dona xifres. Jo m'imagino que a l'administració, no dic a totes les administracions, algunes administracions s'hi haurien de posar les piles, no?
Sí, i la veritat és que sí que responen, en el sentit que s'interessen, miren, pregunten i ens tenen presents amb les taules que es fa de treball. Ara, una cosa és informar-se i saber què està passant, i una altra cosa és que tot el que nosaltres diem s'acabi fructificant en polítiques socials adequades a aquestes dificultats. I aquí és on hi ha el problema, que Clar. Les polítiques no acaben d'arribar.
I vosaltres, en concret des de Càritas Salvador, teníeu preparades, òbviament, unes estratègies per treballar amb la gent gran, m'imagino, a partir de 80-85 anys, i us esteu trobant amb gent de 65. Això què representa per vosaltres?
Mira, nosaltres teníem previst, de fet ara hem obert un equipament que són unes 12-14 places, i el que ens hem trobat és que havíem pensat que entréssim persones de més de 70 anys, 70-75 anys, i la majoria dels residents tenen al voltant de 65 anys. Uh-huh. Però tenen dues característiques amb totes aquestes persones de 65 anys, i és que provenen d'aturada, o sigui, atur de llarga durada, sí. Atur de llarga durada, i per altra banda que provenen d'una situació d'habitatge inestable. Uh-huh. I habitatge inestable el que vol dir és que han tingut que viure en habitacions de relloguer o en pensions o inclús en alguns moments al carrer. I aquest tipus de vida afecta la salut. I en aquest sentit és quan parlem de vellesa prematura.
Uh-huh. I què feu? Què feu des de Càritas? Perquè de Càritas es parla constantment. En aquesta casa no parem d'obrir micros a la vostra feina. No, però vull dir, jo crec que s'ha de fer, no? Òbviament, no només nosaltres, tothom ho fa. Però què feu exactament? Explica què feu amb aquesta gent. De quina manera els podeu ajudar, Salvador?
El programa d'atenció a gent gran. Estem parlant de la diòcesi de Barcelona. Sí. Atén a unes 1.100 persones. Uh-huh. I el que fem bàsicament és acompanyar tant si viuen en pisos com si viuen en residències. Des de l'acompanyament hi ha un coneixement de la seva situació, i això ens permet valorar si necessiten suport econòmic i si fa falta solicitar un suport econòmic, o bé servei d'atenció a domicili per cobrir aspectes com l'alimentació, higiene, podologia, etc. També, si fa falta places, tenim unes 60 places amb habitacions, o sigui, habitatge especialitzat. Nosaltres parlem de unitats de convivència. Són persones que, en la seva majoria, no hi ha xarxa familiar, i el que fem és que intentin viure el màxim possible d'anys amb uns pisos de 3-4 places i que creïn una unitat de convivència. Són pisos amb diferents nivells de dependència. O sigui, els que són autònoms, afavorim l'autonomia. El que tenen algun tipus de dependència, donem cobertura a la seva situació. Coses com vacances d'estiu, etc.
Salvador, parlant de polítiques socials dedicades a la gent gran, la Unió Europea té un problema molt important, perquè jo tinc aquí unes dades que diu que un de cada 8 habitants de la Unió Europea tindrà 80 anys o menys quan arribi l'any 2080, i està claríssim que la Unió Europea, segurament alguns països pot ser que sí que estan preparats, però la majoria no estan preparats per rebre aquests percentatges altíssims de població envellida, no?
Sí, la majoria dels països no estan preparats, i val a dir que això ja es va detectar en els anys 90, i precisament des de Càritas Espanyola, un informe que es va fer en què es detectava que estava augmentant la població gran, que això vol dir bàsicament dues coses, Persones sense xarxa familiar, perquè se'ls ha mort el marit, els fills, potser cada vegada més viuen en altres províncies, en altres llocs.
Sí.
I l'altra característica és una precarització a nivell econòmic.
Yeah.
És a dir, els ingressos en aquesta etapa, els ingressos baixen. I jo penso que no ens estem preparant. Hi ha algunes iniciatives, com per exemple cooperatives de residències promogudes des dels mateixos usuaris.
Sí.
Això, hi ha tota una xarxa internacional, i a Madrid n'hi ha un parell. Aquí a Catalunya no en tinc notícia,
sí.
Però com a política, diguem, d'estat, no crec que no ens estem preparant.
És a dir, que un cop més segurament serà la iniciativa privada la que ajudi, o la que pugui, no voldria dir salvar la situació, però sí que la iniciativa privada podria portar moltíssim, no?, aquest futur amb una població envellida, no? I fins i tot la gent, jo estic pensant en aquesta gent gran que té salut, que té una pensió i que no té feina, aquesta població podria ajudar d'alguna manera a la gent que ho necessita, no? I ja ho està fent, no?
Ho està fent. fent. Nosaltres el que constatem, i des de Càritas Barcelona no ens cansem de dir-ho, la ciutadania és molt solidària, això per una banda. Per altra banda, sí que és veritat que en aquests moments, això va a fluxes, va a etapes, en aquests moments qui està aportant noves maneres d'atendre aquestes necessitats és més aviat des de la iniciativa privada. Yeah. Sempre ens coordinem amb el sector públic, perquè no només és el que té la responsabilitat, sinó és el que té els mitjans. Però en aquests moments, si haguéssim de posar l'accent sobre qui està innovant, buscant noves maneres, té un coneixement primer dels canvis que s'estan produint, jo penso que són les entitats privades.
Efectivament. A més, hi ha una entitat que jo conec des de que va començar, que és Amics de la Gent Gran, que va ser una de les primeres iniciatives i és un exemple, no?
Perquè, a més, ells treballen una cosa que a vegades tenim tendència a menystenir, però que és molt important pels avis. I ahir, amb la roda de premsa que es va fer amb motiu de la jornada d'avui, els mateixos avis ho deien. Ells treballen tot l'aspecte relacional. I llavors, per la gent gran, me'n recordo que hi havia una dona que tenia 93 anys, que explicava que estava tancada al pis, necessitava una cadira de rodes, es volia morir perquè no tenia motius per viure.
Sí.
I des del moment que se li va posar un voluntari que es va posar al seu costat i cada setmana sortien i se li va buscar una cadira de rodes i tal, diu, m'he rejuvenit 20 anys, ara, perquè tingui 70 anys.
Sí, senyor, sí, senyor. Doncs aquest és un bon exemple de la feina que fan aquestes entitats o de la que feu vosaltres des de Càritas, i segurament un dia com avui, que els mitjans de comunicació, recordem que és el dia mundial de la gent gran, doncs si tens unes hores lliures durant la setmana, les podries dedicar a Càritas, les podries dedicar a Amics de la Gent Gran, les podries dedicar en definitiva a la gent que té una certa edat i que necessita companyia i alguna cosa més. Salvador, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, bon dia, gràcies.
Adéu, bon dia.
Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana.
El matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
Aquí estem, al matí COPE Catalunya i Andorra. Ya sabes que nos gusta invitar a los mejores especialistas, a los mejores médicos, porque si te pueden ayudar, nosotros encantados de la vida. Si hablamos de artrosis, estamos hablando de un problema que afecta a un número, a un porcentaje de la población elevadísimo. Y si hablamos de artrosis concreta, por ejemplo, de rodilla, pues quizá el porcentaje se eleva todavía más. Aquí está el director médico de Medicentre, el doctor Humberto Los Certales. Doctor, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
La rodilla es un tema, la articulación de la rodilla es un tema que, en fin, deja a una persona, la puede dejar prácticamente inválida, y eso es muy triste, una persona que se quede en casa sentadita, que no se pueda mover por los dolores. Entonces nos planteamos, ¿la ozonoterapia puede ayudar de alguna manera a esa persona?
Sí, yo hablaría de la ozonoterapia como parte del sistema de herramientas de medicina regenerativa, ¿eh? O sea, la ozonoterapia es un primer paso porque es muy efectiva y es económica y funciona muy bien, pero evidentemente, o sea, la artrosis tiene tratamiento y tal vez no es un tratamiento que digas, mira, lo vamos a curar y ya esta persona vuelve a tener 20 años, pues no, eso tal vez no, claro. pero sí que podemos conseguir pues que cuando llegue un momento en que está avanzado, tan avanzado que realmente esta persona prácticamente no se puede mover y ya el planteamiento es una prótesis, pues es mejor empezar antes, pero bueno, ese caso ya dramático de que ya están los límites, realmente tenemos herramientas, me decían, entre ellas, ya digo, el ozono o los factores de crecimiento, que también los utilizamos en la clínica, en los cuales conseguimos recuperar la funcionalidad de esa rodilla. Evidentemente que cuanto peor está, peores son los resultados, eso también es verdad, pero siempre hay resultado, ¿eh? O sea, lo que pasa es que a veces, me ha pasado que a veces hemos tratado pacientes que están muy, muy, muy avanzados y realmente hemos conseguido que vuelvan a ser funcionales, pero claro, con unas ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, es mejor cuando empieza a ver los problemas empezar a actuar, porque entonces podemos evitar que llegue a ser necesaria ningún tipo de intervención quirúrgica para solucionar el problema.
Parece mentira, doctor, pero hay personas que parece, y perdonarme que diga así, que sea así de claro, que os gusta sufrir, ¿eh? Mm. Que están esperando a que la articulación se haya convertido en un amasijo de hueso y de, por culpa del desgaste antes de ir al médico, ¿no?
No, bueno, yo creo que también es un problema del sistema sanitario. O sea, realmente una persona se queja que tiene dolor, pues le dan antiinflamatorios, oiga, tiene artrosis, pues le dan los micronutrientes preventivos, que algo hacen, siempre va bien, ¿no? Y claro, ya el último escalón es a la prótesis. Pues no, pues en medio hay otras cosas. Está la medicina regenerativa, que ya hace años que existe y que realmente estamos consiguiendo resultados espectaculares. O sea, de cada 10 personas que vienen al despacho que están programados para prótesis de rodilla, somos capaces de revertir 8. No está mal. O sea, de 10, 2 sí que ya no hay más remedio. Hacemos la prueba, pero si ya vemos que en 5, 6, 7 sesiones la cosa no funciona, pues ya le decimos, mire, pues parece que esta no va a funcionar. Pero los otros 8 sí, pues somos capaces de revertirlo y hacer que pueda volver a funcionar con sus propios con su propia rodilla, claro, sin necesidad de una prótesis.
Yo creo que debe quedar claro eso, lo que decía el doctor Losertal, es la clave, ¿no? Entre lo que te puede dar el médico para aliviar los dolores de rodilla y la prótesis y la operación, hay un camino intermedio, hay un paso intermedio que quizá no conocías, que es, por ejemplo, la ozonoterapia. Uh-huh. La tienes ahí a tu disposición en Medicentre y el teléfono es el 93-476-3055. Te lo repito, 93-476-3055. Doctor, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta la próxima.
Al Matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
COPE Catalunya i Andorra.
Et sona aquesta melodia? La va crear Verdi, per a Nabucco. Simbolitza el camí cap a un somni. Emociona't al Liceu. Fins al 22 d'octubre.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 22 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 400 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 934-760437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. Se sorprenderá. La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Harta de dietas si no consigues reducir peso? ¿Tienes retención de líquidos? ¿Sabes que una de las causas podría ser tu alimentación? Ven a Menda Acuática y prueba el novedoso test de intolerancia alimentaria basado en la medición de histamina, avalado por especialistas médicos. Ven a calle Guitar número 9, al lado de Sants Estació, en Barcelona. O llama al teléfono 933-156-997. Pide cita sin compromiso en Menda Acuática.
Los años Yeye, los diablos, 2 de octubre. Casino Barcelona te transporta a los años 70. El viernes 2 de octubre vive una noche yeyé con cena, baile y la actuación de los Diablos. Disfruta de los grandes éxitos de una de las bandas más populares de los guateques de los 70. El 2 de octubre, los Diablos iluminarán Casino Barcelona. Información y reservas en casino-mediobarcelona.com. Plazas limitadas.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada la del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol! ¡Y gol! ¡De Jarín!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego!
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes! Me...
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Benadero.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Si vols que t'expliquin les coses com a tu t'agrada, escolta El Matí, COPE Catalunya i Andorra.
Un matí que avui acabarà a la una, per tant encara ens queden 29 minutets de programa, i recorda la una notícies, i a partir de la una i 6 minutets les escapades amb David Velasco perquè puguis escollir i seleccionar opcions de cap de setmana. Ara l'actualitat. Carles Lozada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Avui és un dia marcat per la inestabilitat arreu de Catalunya, més núvols i pluges, sobretot aquesta tarda, i encara poden haver-hi forts cops de vent als dos extrems, Empordà, amb la Tramuntana, Terres de l'Ebre, amb el Mestral. També pot ploure, especialment amb força aquesta tarda, a qualsevol punt de Catalunya, més intensitat a les comarques de Barcelona i també de Girona. En quant a temperatures, agradables, 20 graus a Tarragona i a la capital de Catalunya, Barcelona, també a Girona, 17 a Lleida i 3 a Andorra la Vella. El transport públic, cap incidència, xarxa viària, hi ha un camió variat a la P7 al Creixell, direcció nord, talla un carril, precaució a l'hora de circular per aquest punt, i també recordem que s'ha cancel·lat el carril ràpid de la C58 entre Viladecavalls i Vacarisses amb previsió de possibles pluges aquesta tarda. Aquest dijous, dia 1 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada que unes 1.000 persones viuran al Teatre Victòria, on de Goll a Gom els ha convidat a veure Mar i Cel, en una acció per reivindicar l'accés a la cultura d'un grup vulnerable i molt castigat per l'actual crisi econòmica. I en l'àmbit de la mobilitat hi ha discrepàncies entre veïns i alcaldes de les comarques de Tarragona afectats per la Nacional 340 sobre la fórmula de gratuïtat de l'autopista P7 que cal exigir. Els veïns reclamen l'aixecament de barreres fins a Peníscola, a la província de Castelló, i els alcaldes bonificacions per a camions i peatges gratis per al trànsit intern que afecta aquestes comarques del Baix Camp, també del Baix Maestrat i sobretot de les Terres de l'Ebre, Tortosa, Amposta, entre altres localitats.
Gràcies, Carles.
Fins ara.
Més notícies ja a partir de la una i després a les 2:02 a l'informatiu migdia. Ja han passat uns minutets i aquí està de nou José Luis Gil. Què tal, José Luis? Bona tarda.
Bona tarda.
Quina seria l'última hora esportiva en aquests moments?
Doncs mira, que sabem que Messi està treballant a la ciutat esportiva del Barça, en aquest procés de recuperació, tot i tenir avui festa a la plantilla de Luis Enrique. Diversos futbolistes com ara Suárez, Mascherano, Adriano han treballat o estan treballant de manera voluntària en aquesta jornada, insistim, de festa per la primera plantilla del Barça de Luis Enrique. No té festa la plantilla de l'Espanyol. L'Espanyol treballa avui, prepara el partit contra l'Sporting, i avui sabrem quin copenauta s'endú dues entrades per l'Espanyol Sporting al sorteig que farem d'entre totes les respostes de la setmana. Estem preguntant si confieu més o menys en l'Espanyol després de la derrota a Riazor, i també en clau blaugrana preguntem si Bravo ha de tornar a la porteria del Barça i ser titular al desplaçament al camp del Sevilla. No cal que contesti que sí.
El sí només
ja hem computat el seu vot.
El sí només amb una i, ho puc posar diverses sí.
Pot posar diverses
i. Yes, gràcies.
Homes de poc a fer amb el Ter Stegen.
Adéu, José Luis. Carlos Osada, no has marxat o has tornat perquè hi ha una última hora?
Una ultimíssima hora, hi havia dues noies desaparegudes a Lloret de Mar, s'han endinsat a l'aigua aquesta matinada, una imprudència molt grossa amb el temporal de vent i de pluja que hi ha arreu de Catalunya. Doncs malauradament, fa breus instants s'han trobat els dos cossos sense vida d'aquestes dues noies, 33 i 36 anys, desaparegudes aquesta matinada, com deia, Lloret de Mar, s'han endinsat a l'aigua en una acció completament de negligència que no s'entén, però bueno, la gent a vegades fa coses que no s'entén.
Parlàvem amb Protecció Civil ahir de l'alerta pel tema del vent i les onades, i parlàvem d'això, que ara ja no hi ha banderes que indiquin la periodicitat del mar, que no hi ha socorristes, però hi ha sentit comú, no?
Bueno,
si tu veus onades de 2 i 4 metres...
Això ho hem fet a la matinada, aquestes dues criatures.
Em temo que...
Amb molt poc de seny, en fi.
Gràcies, Carles.
Mala notícia.
Ampliació d'aquesta i d'altres notícies a l'informatiu migdia a partir de les 2:10 i puntualment cada hora. Gràcies, José Luis. Nosaltres seguim en aquest matí mirant el Twitter. No deixem un ullet pendent dels companys informatius i d'esports i un altre ullet pendent del Twitter @elmaticope. Recordo el que estem dient aquests dies, que pots guanyar dues invitacions per Nabucco de Verdi al Liceo, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Només has d'enviar a @elmaticope al Twitter del programa, posar Nabucco amb dos Cs i Liceu o Liceo, com vulguis. En tenim moltíssims Twitters, i et recordo que si no guanyes aquestes invitacions pel dissabte 10 d'octubre, dissabte vinent, no aquest sinó l'altre, a les 8 del vespre, compta que el Nabucco s'està representant, doncs es representa el 7, el 9, aquest dia 10, el 14, el 16, el 17, el 18, el 19, el 21 i el 22 d'octubre, i que els preus per totes les butxaques, a partir de... hi ha baratíssimes, mira, ho tinc per aquí apuntadet, però hi ha des de 10 euros fins a 200 o 300 euros. Pues el teatre, el gran teatre del Liceu. I les tendències al Twitter, mira, em queda amb una, que és el hashtag que no se pierda la costumbre de, i tothom escriu la seva, tu pots escriure la de teva, com no, que no se pierda la costumbre de adoptar, hay millones de perritos en el mundo que os están esperando, que no se pierda la cuestión, la costumbre de disfrutar el momento, que no se pierda la costumbre, que esta me agrada, de llamar por teléfono y preguntar qué tal estás, en lugar de escribir en un mensaje. Això és el matí i continuem, seguim.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tot és llest perquè hi hagi sort. Avui toca l'estrena d'un nou tenor. Dones amb abrics de pell fan cua per a l'actuació i els urbanos ho vigilen tot. Símbol d'elegància i educació.
Els urbanos ho vigilen tot, però vull dir, no sé si caldria més urbanos a la ciutat de Barcelona. Alberto Fernández, com estàs, Alberto? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Mira, ha sigut una casualitat la cançó, eh? Vull dir, l'estribillo de la cançó, però caldria més guàrdia urbana a Barcelona?
A mi m'agradaria que sí, no?
Sí?
Centrada en allò que és l'important, no? Que és lluitar contra la delinqüència, contra els incivis, garantir la nostra convivència. Jo soc dels que sempre defensaré que hi hagi més policia al carrer, m'agrada, eh? Una altra cosa és que el que no m'agrada, com a qualsevol altra persona que ens escolta, és que a vegades pues, el guàrdia urbana et posa una multa i tu dius, bueno, que no és justa, home, també podria tenir un cert marge de flexibilitat. Jo sempre ho sent que a vegades la guàrdia urbana doncs no és simpàtica, sobretot perquè hem comès una infracció i ens ha de sancionar o ens ha advertit un comportament, però jo sempre faig a l'enrevés. Què passaria a la ciutat si no tinguéssim la policia? Doncs, evidentment, qui estaria al capdavant de la ciutat serien tots aquells que volen trencar la nostra convivència, aquells que volen malmetre nostres vides, els nostres béns. Jo saps que sóc un gran defensor sempre de l'autoritat i de la policia.
Alberto Fernández és el president del Grup Popular al Català, a l'Ajuntament de Barcelona. Com està la situació al consistori després d'aquell incident, el dia de la Mercè, el dia, el que es va titular com a la guerra de les banderes? A mi la paraula guerra no m'agrada en cap sentit ni en cap condició, però com està la situació entre vosaltres, entre els grups polítics a l'Ajuntament? Continua havent-hi tensió? Ja és un episodi superat, Alberto?
Hi ha una certa tensió, no t'ho amagaré, no? Però jo comparteixo amb tu que a mi no m'agrada l'expressió guerra de banderes, no? Però jo el que vull també dir, perquè jo vaig rebre moltes crítiques per treure la bandera d'Espanya al balcó de l'Ajuntament de Barcelona, m'han dit de tot, fins i tot és una amenaça, etcètera, no? Però ho tornaria a fer. Per què? Perquè alguns parlaven de guerra de banderes, i els que parlaven de guerres de banderes, en realitat el que volien era la rendició de la bandera. És a dir, que ells poden exhibir la estelada, els símbols independentistes, amb tota normalitat i naturalitat, i aquells que ens sentim espanyols, que hem de fer? Callar-nos? Amagar el nostre orgull, silenciar la presència de la bandera d'Espanya, i que consigui, quan varen exhibir la estelada, jo en dues ocasions vaig recórrer a l'alcaldessa de Colau perquè retirés la estelada, i no ho varen fer.
Yeah.
I únicament quan jo vaig treure la bandera d'Espanya dient, escolta'm, per respecte, perquè jo crec que era la meva obligació treure la bandera d'Espanya, és la meva obligació per respecte a tots aquells barcelonins que, a més de catalans, ens sentim espanyols, únicament quan vaig fer aquest gest i vaig mantenir aquesta actitud de fermesa i que jo no retiraria aquesta bandera d'Espanya si hi havia una bandera estelada a la façana al balcó principal de l'Ajuntament i no fos retirada aquesta estelada, que la mantindria. I això va servir perquè per primera vegada una estelada es retirés d'una façana de l'Ajuntament. I fins i tot Esquerra Republicana va demanar perdó.
Sí, sí, sí.
I ara el que dic és que ara el que ha de fer Esquerra Republicana és demanar tots els seus regidors perdó, perquè des de fa anys pengen estelades en les façanes dels seus ajuntaments i en molts indrets de l'espai públic de Catalunya. I a mi el que m'hauria agradat és que això ho fes l'alcaldessa de Colau d'ofici, és a dir, que ve una estelada i ordena la seva retirada. I el que malauradament estem veient és que ells s'aprofiten a vegades de que aquells que ens sentim espanyols doncs no reaccionem o no actuem, i ho tornaria a fer. A mi el dia següent m'han dit, Esquerra demanat perdó, vostè, senyor Fernández, demanarà perdó per exhibir la bandera d'Espanya? Dic, mai demanaré perdó per exhibir la bandera d'Espanya. I a més ha servit perquè es retirés la estelada i perquè Esquerra Republicana demani perdó.
Escolta, Alberto, una cosa, és una broma, però vull molta gent m'ho deia. Alberto, portaves la bandera espanyola a la butxaca?
No, a la butxaca no, perquè era prou gran, però la teníem molt a prop del balcó principal. Per què? Perquè sí, els independentistes.
És que ja ho teníeu previst que podria passar.
Hi havia aquesta possibilitat, si els independentistes des de fa molt de temps a tots els ajuntaments estan penjant estelades en la façana principal i més aprofitant doncs les diades populars, en aquest cas eren les festes de la Mercè, dic, aquests són capaços de fer-ho. I si ho fan, jo faré dues coses. Una, dir-li a l'alcaldessa que retiri l'estelada, i si no ho fa, jo penjaré aquesta bandera d'Espanya, l'exhibiré per respectar els barcelonins que sentim catalans i espanyols. I ho vaig fer i ho tornaria a fer, ja sé que m'han dit de tot, m'han insultat, m'han amenaçat...
Però tu ets un home coherent, sempre tothom sap com penses, i vull dir, tu fas les coses que surten del cor, òbviament, i ja està, i punto. I en cap cas vas cometre cap falta o delicte. La bandera espanyola és la bandera constitucional, vull dir que, escolta...
Després que a més ja estic fins als nassos que em posin la estelada fins la sopa, saps? I ho dic amb aquesta claretat, ja n'hi ha prou.
Alberto, mira, parlem de resultats electorals, s'han fet tota mena de, òbviament, de síntesis, de reflexions. Ara estem en el període aquell que no sabem com serà el Parlament de Catalunya, qui serà el president. La CUP ha sortit últimament dient que li agradaria una presidència coral. Des de l'Ajuntament, com ho veus tu? Com ho estàs vivint, això, aquest procés?
Bueno, com qualsevol altre català, és a dir, veient, primer, la satisfacció de que els independentistes no han aconseguit el 50% del vot. Si ells que deien que això era un plebiscit, que això era un referèndum en favor de la independència, doncs ja saben quin és el resultat. No han aconseguit més del 50% de suport català al seu procés independentista, i per tant això s'hauria de retirar, i per tant haurien d'arrear aquesta estelada de vegada per totes del debat polític. Després que veiem? Doncs que Catalunya, i això sí que em preocupa, pot entrar-hi en una situació d'absoluta ingovernabilitat. No hi ha president, que és evident que millor que n'hi hagi president que no pas que sigui el senyor Artur Mas, no hi ha president de la Generalitat, no hi ha possibilitat, a lo millor, de constituir un govern de Catalunya. Si finalment ho fan, tenim president i hi ha govern, aquest doncs no té programa de govern, perquè han fotut un còctel de sigles de partit, de perfils entre cometes independents, que l'únic que els unia era la independència, però no pas un model de societat, un model econòmic que donar resposta als problemes reals dels catalans, que això seria un desgavell, un guirigall per als catalans, que són el que patiríem les conseqüències. I fins i tot ja es comença a parlar de que podrien tenir que avançar-se novament d'aquí a uns mesos les eleccions catalanes. Això em preocupa, perquè aquesta paràlisi de govern, en un moment en què gràcies al govern d'Espanya i del Partit Popular estem sortint de la crisi a Espanya i per tant també a Catalunya, doncs això seria un entrebanc afegit, i el que volem els catalans, com tots els espanyols, és estabilitat de govern, estabilitat institucional, tenir les idees clares i les respostes als principals problemes, que és la creació de feina, la crisi econòmica, enfortir polítiques socials, la seguretat, els barris, educació, sanitat, la nostra gent gran. Aquest és el debat real i la problemàtica real, i no pas hi ha tanta estelada que portem ja anys parlant del mateix, i en el que tota Catalunya únicament podien parlar i expressar-se els que tenen des del pensament únic i el sentiment únic, evidentment, de l'independentista. I jo vull doncs que surti ja a la llum aquesta Catalunya real, catalana i espanyola, que s'expressa en català i castellà, aquesta Catalunya que el que vol és resoldre el seu plebiscit, el seu referèndum, que s'hi trobaran feina o no, si arribaran a final de mes o no, si podran pagar la hipoteca sí o no, si els pares o els avis tindran la pensió que es mereixen en aplicació de la llei de dependència sí o no. Aquest és el debat, i no pas el sí o no del senyor Artur Mas de la independència.
Alberto, la última qüestió prou important. Ahir vam parlar amb el coordinador de la ciutat refugi de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'Ignasi Calvo. Vam parlar de la possible arribada de més de 1.000 o gairebé 1.000 refugiats a Barcelona. Què ha de dir el Partit Popular Català, el Consistori Barceloní, al respecte?
Doncs que tenim una doble obligació amb els refugiats. La primera, derivada de la llei, dels tractats internacionals, que obliga a donar refugi, a donar asil a aquestes persones que fugen de la guerra. I després, l'obligació personal, l'obligació moral, que no podem mirar cap a una altra banda quan veiem com persones, famílies, estan fugint de la guerra, d'aquestes tragèdies, d'aquest drama. Tots tenim sentiments. I, per tant, hem d'acollir-los, però, evidentment, des de dues aspectes per mi molt importants. Primer, de fugir de la lluita partidista i l'electoralisme. El que està fent la senyora Colau, per mi és impresentable, perquè s'està aprofitant o intenta aprofitar-se electoralment i partidistament d'aquesta tragèdia, aquest drama, amb aquesta permanent escenificació, etc. El que hem de fer és poques declaracions, per no dir cap ni una, i treballar perquè aquestes persones tinguin acolliment entre nosaltres. Això és el primer. I segon, que és el que hem de fer? Ser conscient que la nostra capacitat d'acollida no és il·limitada i, per tant, que tenim uns límits de recursos educatius, sanitaris, assistencials, d'habitatge, etc., i que aquesta obligació d'atendre els refugiats que fugen de la guerra, que la tenim, amb aquestes persones, amb les seves famílies, que la tenim, és una obligació universal, doncs no pot anar-hi en detriment de l'atenció a les persones i famílies que ja hi són aquí, que són d'aquí, i que tenen problemes i que Ajuntament i Generalitat encara no els han donat resposta. Per tant, l'ajuda aquells que ho necessiten perquè pugen de la guerra no ha de ser incompatible en donar resposta a les persones que estan aquí i ho necessiten. Si això ho fem així, jo crec que les coses les farem perfectament.
Alberto, moltíssimes gràcies, com sempre. Que vagi molt bé demà el ple de l'Ajuntament i la setmana vinent recuperem el nostre o el teu raconet habitual en aquest programa cada setmana per analitzar l'actualitat política municipal al consistori, que és els dimecres a la 1:01. Gràcies, Alberto. Bona setmana.
A vosaltres. Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Sense Messi ni Iniesta, el Barça se la juga a Sevilla. I com sempre, ho viurem aquí, a la COPE, el millor futbol del món.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barça.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Josep María Minguella, Pepe Prieto, Óscar García.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Bueno, que no te lo creas, me hace mucha ilusión. Pues que vuelva con nosotros, contigo, unos buenos amigos. Son aquellos amigos que tienen una solución definitiva a esos problemas que plantea la cal. Ya sabes, ya me imagino que lo sabes, ¿no? Que la cal que tenemos aquí en Cataluña, pues es una... el agua que tenemos aquí en Cataluña plantea unos problemas de cal tremendos, ¿no? Y resulta que hay un aparatito que tiene ya muchísimos años que consigue que ese agua esa cal se desprenda del agua. Ese aparatito se llama Masical y hoy de nuevo tenemos la suerte de saludar a Noelia Teruel, que es la directora comercial de Masical. Noelia, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Oye, qué alegría, has vuelto.
Igualmente, nunca me fui.
Eso te quería decir, porque Masical ha seguido ahí. ¿Cuántos años lleva Masical ya en el mercado?
Más de 25 años fíjate ya en tú. Los hogares de muchas familias.
Fíjate tú, porque Masical, por si no lo sabes, amiga, amigo, es un aparatito que no necesita instalación y que da unos resultados sorprendentes. ¿Verdad, Noelia?
Sí, de hecho es el aparato antical más vendido. ¿Por qué? Porque una vez colocado en nuestra casa o en nuestro negocio va eliminando toda esa cal que se ha adherido con el paso del tiempo a las tuberías, a los grifos, a los sanitarios o electrodomésticos, con lo cual ejerce un efecto de limpieza evitando también la proliferación de hongos y bacterias que ahí encuentran su mejor hábitat. Como estabilizamos el pH del agua, mejoramos su calidad para todo, Pepe, para beber, para cocinar, para que después de la ducha la piel nos quede hidratada y suave y el picor desaparezca y para que los electrodomésticos funcionen mejor y no se nos averíen por culpa de la cal.
Claro, ahora que estamos con los cambios de las tarifas eléctricas, que si el contador inteligente, que si la electricidad es más barata por el día que por la noche, que cada día cambia el precio, si tú colocas en casa Masical te vas a ahorrar dinerito, por ejemplo, en el consumo, en la factura de la luz, ¿a que sí?
Sí, porque ahorramos energía, ya que los aparatos que funcionan con agua, calentadores, calderas, etcétera, trabajan mucho mejor, ya que la cal no se queda incrustada en las resistencias. Ahí ahorramos, pero fíjate, también en productos antical, productos de limpieza que ya no son necesarios, porque dejamos de ver y de tener esos restos de manchas de cal luego tan difíciles de limpiar.
Muy bien. Masical no lo busques en ningún centro comercial, en ninguna gran superficie, porque no lo vas a encontrar. Solo está en el 902-107-109, me imagino, Noel. Noelia, que también a través de la página web podemos comprarlo o no.
Sí, masical.es, más información también, pues obviamente hoy online ya damos esa facilidad.
Todo
pero,
el mundo, ¿no?
Claro, por cualquier consulta que tenga que hacer, el equipo está en el 902-107-109. Usted prueba Masical durante un año, si no le convence, le devolvemos su dinero. Por eso está totalmente garantizado. Para una vivienda cuesta 99 euros,
sí.
Pero díganos que es oyente COPE y se aprovecha de la promoción que incluye dos Masical por el precio de uno, 99 euros. Y hablando de la luz, incluimos también un ahorrador de consumo eléctrico que lo va a notar mucho en la factura eléctrica, que por supuesto es legal y está garantizado para los 25 primeros pedidos a partir de este momento, que son las 12:51. Además, recibes el lote sin gastos de envío por ser oyente COPE.
Bueno, pues rápidamente, 902-107-109, pides el lote Masical y no olvides de decir que lo has escuchado aquí en COPE, Cataluña y Andorra. Noelia, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.
A vosotros siempre, de verdad. Un beso, hasta luego.
Adiós, adiós.
Al Matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nos queden pocos minutitos, pocs minutets, 7 minutets per arribar a la una, per escoltar l'actualitat, les notícies aquí a COPE, i després les escapades amb David Velasco, però abans jo vull saludar el bon amic entranyable, senyor Gamell, bon dia, Josep.
Bon dia, Pepe.
Bon dia, com estàs? Com està, com està la ciutat de Sabadell en aquests moments?
Una mica refredada.
Sí, sí. Plou o no plou ara?
No plou. No ha plogut aquest matí.
No, aquest matí no ve. Ja, i no et preocupis que ja tornarà l'aigua, perquè m'han dit aquí els companys informatius que tornarà la pluja aquest cap de setmana.
Ah, bueno.
Ai, ja. Bueno. Com ja, està com estan les revistes del cuore, estimat?
Doncs mira, una mica humides, també.
També?
Eh?
Per què? Per la pluja o per la plorera d'algú?
Per les dues coses, eh?
Sí?
Bueno, de moment tenim a la revista Hola.
Sí.
Una gran portada, un superreportatge de la gran boda de Bar Refaeli.
Que si no
ho coneixes, no saps si és un home o una dona, no?
Efectivament, sí.
Doncs és una top model que la coneixem molt aquí a Barcelona,
sí.
Perquè és una gran aficionada al Barça.
Sí.
I com que era una de les pocs top model que no se li coneixia en xicot, ni estava casada ni res, doncs venia molt aquí al Nou Camp.
Ja, a pescar algú, no?
Sí, a pescar algú.
I qui
l'havia vist alguna vegada amb el Dani Alves.
Ah, sí.
El que passa és, clar, suposo que la Bar Refaeli, que és una nana de 1,80 m, etcètera, del costat de l'Alves, te'n recordes allò de Sant Joan i la Carbassa?
Sí.
Doncs era una imatge així bastant...
Ja.
Deu ser el germà petit.
Ja t'entenc.
Bueno, s'ha casat amb un xicot que és més alt que ella, com estan de moda ara, rapat com que sembla una, no sé, una bombeta. Eh?
Sí, com a Alves, no? Que no, sí. Estàvem acostumats a aquests pentinats tipus índio i ara el veiem rapadíssim. No sé, sí, no acaba de...
De calés en tenen, perquè el casament va ser a Israel, que és aquesta noia israeliana.
Sí.
Impressionant, però
sí.
Impressionant. Castell de foc, bueno, de tot. I aquest noi, el marit, es diu Adi Ezra.
Vaja.
Vull dir, també un nom fàcil de pronunciar i de recordar. Sí. Vull dir...
Sí. I durarà molt aquest matrimoni?
No ho sé. A veure, no fa gaire que surten, eh? Vull dir, si tot allò de qui te pillo, qui te mato.
Aleshores, no sé, ja veurem. Jo no vull ser pájaro de mal agüero, com es diu en castellà, però aquestes coses, no sé.
Aquestes coses ja saps que, vistes i no vistes.
Això mateix, sí.
Després, escolta, tenim un altre reportatge de la Paloma Lago. Te'n recordes de la Paloma Lago?
Oh, i tant, que me'n recordo, i tant.
Doncs ara resulta que ha trobat otro amor.
Anda.
Un nano que com a mínim té 20 anys menys.
Déu-n'hi-do.
Un tal Daniel López.
Sí.
Policia Nacional.
Vaja.
i diu que va ser un fletxasso perquè li quedava molt bé l'uniforme. No, t'ho digues, són declaracions seves. És a dir, si tu creus que la de aquesta, com es diu, Pat Rafael, li durarà poc...
Això és seriós. Escolta, mira, ara que estem contents, vols que regalem perfums i colònies Kenzai?
I tant, escolta, doncs, ho estic esperant.
Doncs arriba el moment Kenzai, si vols conèixer la gamma de colònies i perfums Kenzai, només has d'entrar a internet, les 3 dobles Bs, kenzaiperfumes.com, i la pregunta d'avui, Josep, és una pregunta molt interessant. ¿Cuántos años cumple Tere Lucampos?
Oh, carai!
Ho dic perquè és notícia en alguna revista, no?
Sí, revista Lectures.
¿Cuántos años cumple Tere Lucampos? Vols guanyar la colònia el perfum Kenzai? Doncs 940-20-32. Una trucadeta. 940-20-32. Només una trucadeta. ¿Cuántos años cumple Tere Lucampos? Tu no m'ho diguis, Josep, que...
Però quantos quilos,
No. Que últim, quines fotos treuen al Lectures de la família Campos, eh? Quines
ara,
fotos,
escolta, aquest pastís no té tantes espelmes, eh?
Mm-hmm.
Està bufant.
No, bueno, no, té... És més, la Terelo Campos és més jove que jo, que el Collado. És bastant més jove que el Collado, eh? Josep! Hola, Josep!
Hola.
Ah, qui ets?
És pel perfum.
Sí, pel perfum. Qui és vostè?
Antonina Moretona.
Hola, Antonina. Com estàs, Antonina?
Hola, molt bé.
Des d'on truques, Antonina?
D'aquí, de Barcelona, que sóc oient de la COPE de tota la vida.
M'alegro molt, Antonina. Escolta, Antonina, quants anys fa la Tere Lucampos?
50.
50 anyets. I els porta bé o no els porta bé?
Bueno, li sobren quilillos.
Doncs...
Bueno, jo que sóc farmacèutica de la bellesa, l'arreglaria una mica.
Ah, que sí, no? Sí. Antonina, doncs ja tens aquí a la teva disposició el perfum Kenzai, aquí a l'entrada a la recepció de Copia.
Escolta, digues. Un comentari, que ha sigut molt amable.
Digues.
Jo estoy viviendo en las antípodes, no tinc aquí internet ni res,
sí.
I vaig boja per sí. Això de Nabucco.
No tens internet?
No en tinc, perquè estic malalta, ara
ja
no
dona.
Treballo. La
ja
farmàcia
dona.
Sí que n'hi havia,
sí.
Però aquí a casa no en tinc.
Bueno, mira, farem una cosa. Ara, perquè el concurs ja està en marxa i és via internet, la propera vegada ho regalarem via telefònica, pensant en tu i en moltes persones que no tenen,
sí,
que no tenen
sí,
internet, d'acord?
Va millor, perquè jo el treball
gràcies.
Sí que en tenia,
sí, sí.
Però aquí no en tinc.
Molt bé, Antonina, no et preocupis. I passa a recollir el perfum quan vulguis.
Molt bé.
Adéu, Antonina,
adéu,
moltes
adéu,
gràcies, moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs ho farem. Doncs val. Les properes invitacions per al Liceu seran via telefònica. Josep!
Hola, escolta, un altre trencament.
Digui!
Vull dir, Pastora Vega,
sí.
Te'n recordes també? La ex d'Imanol Arias.
Sí.
Ha trencat amb Juan Ribó.
Mare meva.
Que portaven 5 anys, aquí a la revista diu d'amor, sí. Jo no sé si era d'amor o de què era, però hi va haver un enrenou molt important quan aquesta dona va deixar l'Imanol,
sí.
Perquè el va deixar ella,
sí, sí.
Per anar-se'n amb aquest xicot.
Mira que era una parella d'aquelles de tota la vida, eh?
Sí, doncs mira, ara...
I la Pastora Vega, guapíssima, eh?
Pastora Vega era guapíssima.
Era guapíssima.
Era guapíssima, era guapíssima. Ara, també, portada de Lectures, una altra vegada repeteix Jorge Javier Vázquez.
Sí. He querido destruir-me i castigar-me.
Carai, això sona molt, mare.
Però això fa molts anys, d'això. Josep, que això s'ha acabat, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Abraçades i petonets i fins la propera. Adéu, amics i amigues.
Adéu,
Antonina, no t'oblidis de passar a recollir el teu perfum Kenzai. I nosaltres, amics, tanquem la paradeta. Ara arriben les escapolides, com dic jo, amb el David Velasco, les escapades. I demà... Aquí estarem, la Montse Rodríguez i el Pepe Collado. Avui la Montse no ha estat de festa perquè va treballar el dia de la Mercè, eh? Gràcies, amigues, amics, petonets, abraçades. Adéu!